Avui dijous continuem la ronda de converses amb els i les portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament de Cerdanyola per valorar els diversos punts tractats al ple del mes de juliol, darrer ple del curs abans del temps de vacances. Avui conversem amb el portaveu del grup municipal d'En Comú Podem, Isaac Martínez. Isaac Martínez, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Un ple de juliol que va debatre sobre qüestions amb, diguem-ne, presència recurrent a l'agenda política de la ciutat des de fa ja uns quants anys, com és el cas del PEM Guiera. El ple aprovava definitivament el valor de reversió del PEM Guiera per un import d'1.111.827 euros, quantitat a la que caldrà sumar uns 250.000 euros més en concepte d'interessos de demora. Queda tancat ja definitivament el tema del PEM Guiera o, tenint en compte que Bankia i Institut Català de Finances, que són els creditors de la Federació Catalana d'Handbol, demanen un valor de reversió de gairebé 3 milions, o demanaven, encara queda molt camí per tancar aquesta carpeta? I, en tot cas, per on hauria de passar el futur d'aquesta instal·lació esportiva de la ciutat?
El tema no queda tancat, no queda tancat en absolut, perquè tothom reconeix que segurament tot això acabi en contenciós als jutjats. Per tant, el tema no està lluny de quedar tancat. Però sí que permet passar pàgina i permet realitzar noves inversions i millorar les instal·lacions. Hi ha garanties jurídiques, segons els informes que hi ha a l'expedient, com els informes favorables de les habilitades, doncs, en principi això ajuda a passar pàgina. Bé, malgrat que hi ha contenciós assegurat, s'havia de fer front al deute, com tu deies, de l'ICF i Bankia d'una vegada. Per tant, l'import que sigui menor per les arques de municipals, doncs, ens sembla una bona opció. Nosaltres confiem en els serveis de la casa, porten treballant-hi un munt de temps, amb molt d'esforç i rigor. És un expedient molt extens i complex. Com deia, té l'aval de les habilitades, tant de secretaria com d'intervenció, i si s'ha arribat a la conclusió de posar un import, segurament deu ser doncs, el que menys compromet a les arques municipals. I està recolzat per tots aquests informes que us comentava. En el ple vam dir que és un tema que ve de lluny i, com us dic, nosaltres confiem en el bon fer dels tècnics i dels diferents serveis de la casa. Per tant, confiem que en aquest cas fan el millor en defensa de l'interès públic. El que deies, només en interessos això està costant ja 253.000 euros. El nostre interès, un cop més, és mirar, desencallar i tirar endavant una qüestió que ve de lluny. Respecte al model de gestió, nosaltres sempre, la nostra prioritat és el model de gestió directa. Al final la gent el que vol és d'un espai d'esport, com és el PEM Guiera, és que funcioni correctament i que tingui unes instal·lacions i uns serveis òptims per la pràctica de l'esport. Si aquest pas permet noves inversions i el correcte funcionament del servei, doncs endavant. Ja et dic que el nostre model de gestió sempre és prioritzar la gestió directa dels serveis, sempre que estigui avalada pels seus estudis de viabilitat corresponents, i l'estudi que vam fer de necessitats va concloure que la gestió proposada per l'Ajuntament fos la d'una empresa externa controlada de prop per l'Ajuntament, i sembla un pas intermig que està prou bé. En aquests moments, les condicions per entomar un repte de gestió directa per l'empresa municipal no és possible. S'ha de preparar l'empresa perquè això sigui factible. I el model de gestió aquest que proposen és més eficient que l'anterior, que va resultar un desgavell d'empreses poc eficients i la prestació d'un mal servei. Creiem que millorarà amb aquesta opció controlada per l'Ajuntament, i per això vam votar-hi a favor. El contracte és de 2 anys prorrogable, el model és revisable i estarem a sobre treballant perquè l'empresa municipal pugui assolir aquesta gestió directa.
L'estat i manteniment de l'espai públic sempre ha estat una de les principals preocupacions de la ciutadania. El passat ple s'aprovava amb els vots de Partit dels Socialistes i en Comú Podem la contractació dels serveis de manteniment d'arbrat, places i espais verds municipals, el que podríem resumir com el servei de jardineria. Alguns grups van tindre l'expedient d'oportunitat perduda per vestir uns serveis públics d'esquerres. Vostès són una formació d'esquerres i van votar a favor.
Sí, sí, sí. Com li deia abans, per nosaltres una prioritat és la gestió directa dels serveis. Més d'esquerres, em sembla que no hi ha res d'això. O sigui, més d'esquerres d'això no hi ha res. Però, bueno, aviam. Després de la neteja, els temes relacionats amb la jardineria, la poda dels arbres, són la segona demanda de la ciutadania cerdanyola. Això vol dir que es necessita un servei potent i eficient per donar-hi resposta. Actualment no s'arribava a tot arreu. I amb aquesta decisió doncs, volem que es pugui fer front a tots els reptes que té Cerdanyola en aquest aspecte. Es van sortir coses com les clàusules socials, els mediambientals, es van preguntar i ens van respondre. O sigui, del mes de juny al mes de juliol sí que va haver-hi reunions en les que es van fer arribar documents i es van contestar totes les preguntes que vam fer tots els grups municipals, entre elles com quedava coberta aquesta qüestió. Sí, és cert que es compleix normativa, i en complir normativa doncs potser no n'hi ha prou, s'ha d'anar un pas més enllà. I segurament en aquest sentit és el que reclamaven els altres grups municipals. El que és cert és que, a Cerdanyola tenim la sort de tenir molt d'arbrat, i això costa de mantenir i cal tenir-ho bé per poder-ho gaudir. Si no es pot tornar doncs, en un mal de cap considerable, que és el que està sent ara, i doncs això, que hi ha un munt d'arbrat de detès, la demanda de la població és la que és, els cerdanyolencs i les cerdanyolenques volen tenir els arbres podats i les soques renovades, ja sabem que hi ha un munt de soques que s'han de canviar i tot això, i a més és un servei que no es pot deixar de prestar, i si es pot millorar, doncs millor. En principi per això hem votat a favor.
Un dels temes que s'insisteix molt és en la necessitat de controlar que aquest servei es presti adequadament. Pensen des d'en Comú Podem que el contracte que es va aprovar garanteix que existeixi aquest control i es faci complir?
Home, porta un control intern, no? Però a més em sembla que el govern està preparant un seguit de controls i d'auditories pels serveis que no tinguin contemplat en el propi contracte. Per tant, entenem que això quedarà resolt amb aquestes auditories. En principi és això, eh? Si hi ha l'auditoria externa, si no contempla el propi contracte, doncs es fa externa i ja està. Sí que l'òptima solució seria que la contemplés el propi contracte externa.
I, per cert, què passa amb l'ús del glifosat? En Comú Podem ho va vendre com un gran acord i la majoria de grups de l'oposició deien que no hi ha per tant. En què quedem?
Doncs això mateix dic jo, perquè, vaja, jo crec que pensava que això era una lluita compartida amb tots els grups municipals. El tema de glifosat, només hi ha una cosa a fer: més aixada i menys productes tòxics. Però per fer més aixada necessites més personal o més hores del personal. Amb l'augment del pressupost que representa aquest contracte, doncs esperem que es pugui fer front a aquest increment d'hores o de personal. La lluita per deixar de fer servir aquest producte era compartida per molts grups, però la realitat és que el govern podia fer-lo servir en qualsevol moment quan volgués, i si li anava bé o simplement ens vam assegurar que això no passés. La renovació aquesta de l'ús del glifosat a la Unió Europea es votarà el 2022. Tot fa pensar que aquesta substància serà finalment prohibida, però no les tenim totes, perquè després de l'última votació el 2017 per la renovació del permís per fer servir el glifosat, va ser molt ajustada i al final Alemanya va permetre que el seu ús, o el vot d'Alemanya va acabar permetent el seu ús en els 5 anys següents. Qui ens assegura que no es podrà fer servir una altra vegada o que no tornarà a passar el mateix? Perquè, clar, tothom dona per fet la prohibició, però encara no hi és aquesta prohibició. I bé, ningú podia impedir que per manca de recursos o per voluntat el govern tornés a fer servir glifosat. Ara sí, després del nostre acord, sense voler desmereixer en cap moment la lluita compartida amb els companys i companyes regidors d'altres grups municipals.
La modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament és un altre dels temes que porta anys embarrancat en els despatxos del consistori. Al darrer ple es feia un petit pas creant i definint 7 llocs de treball a les àrees de serveis socials i esport. Vostè mateix em va dir que això és una mica com començar la casa per la teulada i no pels fonaments, però tot i així van donar un vot de confiança. Ens en sortirem amb la RLT i per què costa tant?
Home, doncs jo espero que sí, encara que la vagi important a trossos, esperem que, bueno, existeix un calendari. La relació del lloc de treball de l'Ajuntament és molt important pel correcte funcionament de l'Ajuntament, això està clar. És el que defineix els llocs de treball necessaris, les funcions, les qualificacions que es necessiten per cada lloc, les retribucions, bé. Doncs és el qui fa què dins l'Ajuntament. Sempre ens han dit allò de que la RLT són les cadires i la plantilla són les persones que les ocupen. No s'ha de confondre el que costa cobrir algunes places ja existents, no només a Cerdanyola, sinó a molts llocs, perquè falten promocions d'oposicions, per exemple, d'habilitades, que ho hem vist a TV3 últimament. Amb els llocs de treball no creats i que sí falten per crear. Aquí és on la RLT és molt important. Les places creades i que ja són a l'actual esquema de l'Ajuntament es poden cobrir. Ara bé, cal una revisió d'algunes d'aquestes places per actualitzar-les pel que fa a retribucions i funcions i també cal crear-ne de noves per reforçar alguns serveis. Els llocs de treball han canviat molt i les titulacions per accedir-hi també. Per tant, no s'entén que això no es tingui al dia ni en òptimes condicions. S'ha de realitzar doncs, una valoració objectiva de tots els llocs de treball de la casa i, com vaig dir en el ple, són els propis treballadors de l'Ajuntament els que saben més dels seus llocs de treball. En aquest sentit, els canvis, això que deies de començar la casa per la teulada, doncs sí, els canvis que es fan efectius aquest mes de juliol, els 7 llocs de treball, doncs no són els que els treballadors consideren més necessaris o no són per on s'hauria d'haver començat a atacar els problemes que té la casa i que s'espera que resultin en una nova RLT. El vot a favor, sí. Ara hi ha una nova direcció de recursos humans que està a favor de la implementació del calendari pactat amb els sindicats que consta en l'expedient i que s'hauria de materialitzar en resultats tangibles a curt termini. El cap de servei, el propi cap de servei, en la comissió informativa ens va dir, literalment, i això també ho vaig recordar en el ple, que el calendari era molt ambiciós i difícil compliment des d'un punt de vista tècnic. Nosaltres creiem que si no es pot complir amb les dates exactes que hi posa, doncs perquè depèn d'altres institucions, algunes coses, doncs que serveixi com un full de ruta seguint el menys temps possible. El nostre va ser un sí crític, perquè aquests 7 llocs de treball que es portaven a l'actualització i la titulació del pla i l'actualització de la titulació del Pla Bolonya, doncs és un pas molt petit, és un pas necessari, però bueno, perquè per algun lloc has de començar, però insuficient. Tal com vam dir en el ple, s'ha de posar l'accent en tot el que es reclama per part de la plantilla i seguir fil per randa el que posa en el calendari, que creiem que és la clau per tenir una bona RLT.
Un restar assabentat sobre la desestimació d'un recurs interposat per Trulló de Serveis Funeraris tornava a posar sobre la taula la qüestió del crematori. El govern diu que s'estan estudiant diverses alternatives que inclouen també un canvi d'ubicació, possible canvi d'ubicació. Altres asseguren que ja s'han explorat i desestimat totes les alternatives possibles i que només toca afrontar amb valentia la decisió d'indemnitzar l'empresa si no es vol al crematori. Des d'en Comú Podem, com ho veuen?
Doncs, home, això de les alternatives a nosaltres ens sona a pantalles passades. Que s'hagi d'anar a un acord econòmic és segurament inevitable, tal com estan ara mateix les coses. El no crematori segurament és igual a una indemnització. Al final, aquest acord doncs, serà entre Govern i Trullols, com no pot ser d'una altra manera, malgrat que es demana la col·laboració doncs, en tots els grups municipals. Es pot qualificar de patata calenta. Aquest recorda una mica el punt que parlàvem abans del valor de reversió de Tenguera. Al final el contribuent s'ha de rascar la butxaca per una mala decisió política o per córrer massa en un determinat moment. Nosaltres, com la majoria de la gent de Cerdanyola, ja estem en contra del crematori. Encara queda la llicència mediambiental. Se'ns ha explicat que per aquí es podria complicar, com a mínim, l'obertura del crematori, però segurament això només retrasi l'inevitable. Hi ha un contracte pel mig i hem de veure si realment ens proposen alguna alternativa que no coneguem, però la veritat és que seria molt sorprenent. Som força escèptics al respecte i creiem que si hi hagués alguna alternativa factible, doncs creiem que ja s'hauria portat a terme a hores d'ara.
Al ple de juliol, el gruix de l'oposició va forçar la retirada d'un punt que proposava una modificació de pressupost per destinar partides a implementar el pressupost de l'equip de futbol, per a la neteja de dependències municipals a l'espera de licitar nou contracte i per injectar 118.000 euros a Cerdanyola Promocions, que es veurà privada dels ingressos de la zona blava, que substitueix per zona taronja. Aquí es plantejaven dues queixes per part de l'oposició: el fet de no poder votar per separat partides tan diferents i els dubtes sobre el funcionament i cost de la zona taronja. Anem a pams. Primer, per què si en Comú Podem era partidària de votar les partides per separat, no es va afegir a demanar la retirada del punt? I en segon lloc, es continuen tenint dubtes sobre la zona taronja, que en principi comença a funcionar al setembre?
Anem a pams. Hi ha temes que s'entén que es votin conjuntament, temes que són exactament iguals i només canvia lleugerament imports o noms, com les compatibilitats, modificacions d'una mateixa regidoria, per exemple, però no tot. Nosaltres per separat dèiem bé les coses, així ho vaig dir en el ple. Sí, i per això pensàvem en aquest cas tirar endavant i votar a favor. No ens vam coordinar amb la resta de l'oposició en aquest cas, i que vam demanar la retirada del punt, però vam argumentar exactament el mateix. Nosaltres creiem que ja fa temps que ens tenen el costum de portar-nos les coses juntes que no haurien de venir en la mateixa votació. En una mateixa modificació del pressupost hi ha tres temes molt diferents, de tres regidors, de tres regidories diferents: esports, espai públic i mobilitat, en aquest cas. I bé, com deia, l'argumentació del ple vam expressar que a nosaltres ens agradaria que vinguessin per separat, perquè facilita les coses a l'hora de votar. I, moltes vegades ens hem queixat d'això. Esperem que es canviï la manera de fer d'endavant, que aquesta retirada del punt doncs porti algun efecte. I bé, hi ha vegades que hi ha coses que no s'hi pot votar en contra, en això que és que entren en contradicció, perquè porten punts que considerem de debat tancat o que d'un vot fàcil, barrejat amb coses completament que tenen debat obert o que no s'han explicat bé, o fins i tot que el criteri de votació pot variar segons l'informe de l'expedient que et miris. Per tant, nosaltres, malgrat que no vam votar la retirada del punt, sí que considerem que millor per separat en aquestes qüestions. La segona qüestió, que era la matèria de la zona taronja. Pel que fa a la modificació que es refereix a la zona taronja, nosaltres vam votar a favor de la prova pilot. Estem a favor de que és un tema, és un tema que s'ha parlat amb el comerç i que semblava que podia beneficiar el comerç després de la mala època que estem passant de la pandèmia. La modificació de crèdit que puja a 118.000 pels tres primers mesos de manteniment, doncs segurament respon a que s'ha de pintar la zona i que es manté la plantilla de treballadors, però s'ha d'explicar que la gratuïtat doncs no és tal, i que el que pagaven els que anaven a subir al centre o venien d'altres municipis ara ho paguem entre tots, els que en fem ús i els que no. si hi ha zona controlada, es paga, sigui del color que sigui. Que amb això pots estar d'acord o no, però en tot cas s'ha d'explicar bé i tenir acotada la despesa anual. En la Junta General de l'Empresa Municipal celebrada aquesta setmana, doncs ens han explicat que l'empresa està bé, que els números com a mínim estan en equilibri relatiu, però el fet d'haver d'injectar diners, com tu deies, és per la caiguda dels 350.000 euros dels ingressos dels parquímetres de zona blava. I això nosaltres en el seu moment ho vam preguntar, que com afectaria els comptes de l'empresa municipal tot això. Creiem que no s'ha acabat d'explicar del tot bé i creiem que s'haurien de presentar uns números més tancats anualment per tenir-ho del tot clar. Ja està, en principi és això.
I ja per acabar, el ple de juliol marca el fi del curs polític abans de les vacances. Com es preveu o què desitjaria per al proper curs? I en tot cas, quins són els objectius que es marquen com ho podem a partir de l'inici del curs polític que oficialment o oficiosament comença a partir normalment de l'11 de setembre?
Doncs, bueno, per nosaltres les prioritats serà seguir fent propostes proactives i positives al govern de la ciutat per poder fer una oposició constructiva i incidir doncs d'una manera clara en les polítiques fins a final de mandat per provar de posar-hi la nostra manera de pensar i la nostra manera de fer. Per suposat, tornar a la normalitat és un objectiu compartit per tothom. Jo crec que a aquestes alçades doncs, tothom vol reprendre el contacte amb la gent, reunir-nos en persona amb les diferents entitats i les associacions perquè ens expliquin les coses en directe. També les converses de passadís amb els companys regidors i regidores que tot aquest període s'ha doncs, perdut i també és una part molt, molt important de la política municipal. I no tant, o sigui, passar ja dels missatgets i de les pantalletes, que bueno, fins al monyo ja, les pantalletes, ja, jo crec que tothom, no sóc l'únic. I bueno, bé, totes aquestes coses que també formen part del caliu de la política municipal i que aquests últims temps doncs, ens hem estat perdent per culpa de la pandèmia.
Doncs esperem aquest progressiu retorn a la normalitat i també fins i tot recuperar les entrevistes presencials cara a cara, que també no hi ha color amb l'entrevista via telefònica. Isaac Martínez, portaveu del grup municipal d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Cerdanyola, gràcies per atendre la nostra trucada i molt bones vacances.
Moltes gràcies a vosaltres i que passeu molt bon estiu.